Quan algú ha escrit una història i la vol publicar, un malson recurrent és ensopegar amb la paraula no. Editorials que no hi estan interessades, mails que no et contesten, lectors que potser no tindràs, el telèfon que no sona... Avui volem parlar de negatives editorials, de com i per què es decideix no publicar un llibre i, per tant, de com i per què se'n publica un altre. El viatge que va del manuscrit a la publicació no només és llarg, sinó, per dir-ho amb cabafis, ple d'aventures, ple de coneixences, i ple de decepcions, com les que van tenir també noms com Joyce, Nabokov o Proust. Ni tothom ha triomfat a la primera, ni tothom ha publicat a la segona. Avui coneixerem alguns d'aquests casos amb el Jordi Puntí i també amb tres editores independents en un repàs al passat i al present dels títols descartats. Què s'ha de fer per publicar un llibre? Obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
I si mai ens preguntem on van a parar tots els llibres que no troben editor, hi ha una novel·la recent que ens en dona alguna pista.
Per ser sincers, però, la història de la vida ens interessa menys que la del bibliotecari, perquè és en ell que rau la peculiaritat de la novel·la. El protagonista treballa en una biblioteca que accepta tots els llibres rebutjats pels editors. S'hi pot coincidir, per exemple, amb un home que hi ha anat a dipositar un manuscrit després d'haver entomat més de 400 negatives. Així, sota l'ull del narrador s'acumulen llibres de tota mena. També s'hi pot descobrir tant un assaig de l'estil del conreu de les flors a la llum de les espelmes en una habitació d'hotel, com un llibre de cuina que evoca totes les receptes dels plats esmentats a les novel·les de Dostoievski. Un bon avantatge d'aquesta pensada és l'autor qui tria la seva col·locació a les prestatgeries. Ell mateix pot vagarejar entre les pàgines dels seus confrares maleïts abans de trobar el seu lloc en aquesta forma d'antiposteritat. Per contra, no s'hi accepta cap manuscrit enviat per correu postal. S'hi ha d'anar en persona a dipositar l'obra que ningú ha volgut, com si aquest acte simbolitzés l'última voluntat d'un abandó definitiu. La biblioteca dels llibres rebutjats. David Fuequinós, 2017. Traducció de Mercè Ubach.
I per parlar d'aquest Fuequinós, i sobretot de tot el que hi ha més enllà d'aquesta idea, no? De llibres rebutjats, tenim, com sempre, un xiulet. Jordi Puntí amb el seu xiulet i amb el Fuequinós, aquest llibre del qual ara en sentíem un fragment a l'inici, tot just, eh? Aquesta idea de més de 400 negatives, ha dit.
Déu sí, amb això és una mica exagerat, sí. Potser, però bueno, és igual, la literatura i en el cas del Fuequinós, a més d'aquest llibre, La biblioteca dels llibres rebutjats, jo crec que ja em va passar també amb un altre llibre seu, que era Charlotte, basada en una pintora. Ell sap fer molt bé una combinació d'una literatura que és... molt literària, molt intel·lectual, i al mateix temps una mena d'aproximació popular que fa que tinguis interès pel que passa i això. I en aquest cas, jo crec que ha tocat un tema clau, que és el que tocarem avui al programa, que és això dels llibres rebutjats, i dels llibres on van a parar, no? Jo a vegades em pregunto, què hi ha, més llibres publicats o més llibres rebutjats?
Sens dubte la segona.
Sens dubte la segona. Sens
originals dubte. Complen claixos, eh?
Sí, i perquè a més passa una cosa, i és que encara avui dia, malgrat que ha anat canviant molt tot aquest món, el món literari, el món editorial, publicar un llibre és una qüestió de prestigi, fins i tot de prestigi local. I per tant hi ha molta gent que en un moment determinat de la vida, quan vol passar revista, quan, pel que sigui, té aquesta necessitat d'escriure, no? I llavors... passa això, que els llibres es queden al calaix i que hi ha milers de calaixos, milions de calaixos, on els llibres guarden una oportunitat que a vegades, la majoria de les vegades, probablement no arribarà mai. No? I això, que ho treu molt bé el Fuequinós en aquesta novel·la, jo crec que és atractiu per això, perquè tothom coneix algú que va escriure una novel·la, tothom poder no, però molta gent coneix algú que va escriure una novel·la que no es va publicar.
A vegades es queden els calaixos per ventura, diguem-ne, dels lectors hipotètics, i efectivament, i aquí apareix una idea també fascinant, que és aquesta biblioteca que els accepta, no? Que de fet els demana.
Sí, exacte. Això, de fet, també veus, és un altre dels elements que té el Fuenquinos, que està molt bé, i és que ell pren aquesta idea d'una novel·la que va escriure un escriptor més o menys minoritari, que era Richard Brautigan, que l'any 71 va publicar una novel·la que es diu The Abortion and Historical Romance, i no s'ha traduït mai. Hi ha llibres traduïts del Brautigan, molt recomanables, per cert, si els podeu trobar. Recordo que Blackie Books
en té almenys un parell.
N'hi ha una que es diu El detectiu que somiava en Babilònia, que estava molt bé. I en aquest llibre, doncs, hi ha un personatge que pren aquesta decisió, realitzar o muntar una biblioteca de manuscrits o d'originals que no s'han arribat a publicar mai. Amb una particularitat, que és que les persones que vulguin formar part d'aquesta biblioteca tan peculiar hi han d'anar personalment a lliurar-lo. No s'hi val enviar-lo per correu, com si l'enviessis a un editor qualsevol, sinó que hi has d'anar personalment i l'has de lliurar. I això, vulguis que no, doncs és un element, és un instigador d'històries, no? I un creador, clar, un lloc on van a parar les històries rebutjades, podríem dir-ho, doncs van a parar en aquesta biblioteca. Hi ha un moment que hi ha una noia que li pregunta en el protagonista de la novel·la del Fuenquinos per què ho fa i tot això, i ell li explica i tal, i llavors diu, i ella li diu, vostè es vol convertir en la Mare Teresa dels escriptors fracassats. I això em va fer molta gràcia, perquè no deixa de tenir un punt de pietat, no? De compassió, si vols, no cal que sigui catòlica o messiànica, sinó que és purament compassió per la gent que va escriure. I al final, si ho portem a l'extrem, potser aquesta compassió i el fet que acabem parlant dels llibres que no es van publicar és la mica de glòria o la mica de posteritat que poden acabar tenint aquests llibres no publicats, que avui, com que en portem uns quants exemples,
val la pena comentar-los en detall, sí. Perquè efectivament hi ha la història de la literatura, és també la història de les negatives i la història de llibres i de títols mitificats, fins i tot en alguns casos que ara considerem clàssics i que formen part del cànon de la tradició occidental i que, en canvi, al seu moment van ser no una ni dues, sinó moltes vegades rebutjats i, a més, amb paraules una mica delicades.
Sobre Lolita, de Vladimir Nabokov. Aclapara de tan nauseabunda, fins i tot per un freudià il·luminat. El conjunt és una barreja entre la realitat més horrible i la fantasia més improbable. Sovint la prosa esdevé un somieig neuròticament salvatge. Li recomano que l'enterri sota una pedra durant 1000 anys.
Són paraules d'un dels editors que van dir que no a Nabokov.
A Nabokov, a Lolita de Nabokov. Jo no puc sinó imaginar-me el Nabokov rebejant-se de plaer al veure que feia tanta ràbia i que el seu manuscrit era tan menys tingut i menys preat per segons quins editors.
Clar, mira, Simon & Schuster, en el cas de Nabokov, li va dir que era pura pornografia, i després Jason Epstein va tenir un detall, li va dir que no s'atrevia a publicar-la per por d'acabar als tribunals, però en canvi li va fer un elogi i li diu, ha escrit vostè La recerca de Proust com si fos Joyce, no? Cosa que per Nabokov...
Clar, això és com nedar i guardar la roba i al mateix temps dir, ets molt bo però jo no m'atreveixo.
Exacte, i recordem que després va acabar publicant-la l'any 55 en una editorial de París, Olympia Press, que té per exemple, Histoire d'O, és a dir, que bàsicament tenia títols també una mica eròtics.
Sí, sí, i de fet hi ha edicions també de butxaca americanes, un cop ja es va publicar als Estats Units, que si féssim un recorregut per les cobertes, és que són cobertes d'edicions de butxaca pulp, no? Que en diuen gairebé de gènere eròtic o pornogràfic.
Sí. Un altre cas també conegut i també amb una peripècia editorial difícil.
El diari d'Anna Frank, rebutjada per 15 editors. La nena, diria jo, no mostra una percepció o uns sentiments especials que puguin portar el llibre més enllà del nivell de la curiositat.
Deu ser el comentari més políticament incorrecte, no?
I d'una insensibilitat absoluta. És d'algú que... Perquè jo em puc imaginar que aquest comentari està fet fa 50 anys, probablement, als anys 60, als anys 50, no sé exactament quan, però per descomptat és d'una insensibilitat i, com tu dius, políticament incorrecte. O sigui, els era completament igual. És mirada només comercial.
Exacte, no? I 15 vegades que la van rebutjar també aquest diari d'Anna Frank. Un cas curiós, si més no, per l'intercanvi animal que proposava.
Moby Dick, de Herman Melville. Rebutjat per l'editor Peter Benley, que tot i així li va publicar el llibre un any i mig més tard. El primer que li hem de preguntar, cal que sigui una balena? I després continua. Mentre l'argument és força entretingut, tot i que una mica esotèric, li recomanem que busqui un antagonista amb un aspecte que pugui ser més popular entre els lectors joves. Per exemple, i si el capità lluités per vèncer els sentiments depravats envers les noies, diguem-ne que voluptuoses?
Jo aquest el trobo impagable. De fet, penso que un dia s'hauria d'acabar fent un llibre d'aquesta mena de rebuig, de cartes de rebuig, no? Impagable per dues bandes, per l'esotèric, o sigui, que consideri que Moby Dick és una novel·la amb punts esotèrics, em fa molta gràcia, i després és que essencialment el que li està demanant és que escrigui un altre llibre. O sigui, el Nabokov era massa eròtic i massa pornogràfic, i en canvi aquí li està dient, escolti, perquè no és una mica més eròtic? I perquè no ens hi posa unes senyoretes i una mica de picantet, no?
I la interpel·lació inicial és que si un dia recollíssim en un llibre, no, la història de les negatives editorials, podria titular-se així: cal que sigui una balena?
Cal que sigui una balena, és una gran frase.
Com li pots dir això a Melville, no? Un altre cas.
La rebel·lió dels animals, de George Orwell. El poeta T.S. Eliot, que estava a Favor and Favor, va rebutjar la novel·la dient: els seus porcs són molt més intel·ligents que els altres animals i, per tant, són els més qualificats per portar a la granja. De fet, no hi podria haver una rebel·lió dels animals si no fos per ells. El que caldria, doncs, algú podria argumentar, no era més comunisme, sinó més porcs amb un esperit públic.
Per ser un poeta no és la formulació més poètica.
No, aquí a T.S. Eliot li sortia per sota el nas el petit reaccionari que portava dins, o el conservador britànic d'aquells de tota la vida.
Sí, veurem, sí. Veurem després també més d'un cas, no?, com el de T.S. Eliot, un gran poeta, un gran intel·lectual, un gran crític, que va tenir llibres importants com a opció d'editar-los i que finalment s'hi va negar, no? I un cas, jo diria, un clàssic de la literatura popular que, curiosament, també va tenir problemes.
Carrie, de Stephen King. La seva primera novel·la va rebre més de 17 cartes de rebuig. Quan es va publicar el 1974, va vendre més d'un milió d'exemplars en un any. No ens interessa la ciència-ficció que tracta d'utopies negatives. No ven.
Sort que no ven Stephen King.
Exacte.
Si no és ell...
M'agradaria saber, si poguéssim mirar per un forat, on és avui aquest senyor que va escriure que Stephen King no venia, no? Les seves dots profètiques són lamentables.
La història eclipsa del seu nom, sí. per sort. Anem a veure també uns altres casos també de títols que són avui en dia considerats històrics i que no van tenir fàcil per passar la prova de la posteritat. Deia el cas de T.S. Eliot. És conegudíssima la història d'André Gide, que va tenir el manuscrit de la recerca del temps perdut, de Marcel Proust, i va dir l'any del 13, va dir que no entenia com algú es podia passar 30 pàgines fent voltes al llit per descriure com dormia, no? Cosa que després va reproduir el Nouveau Roman i aquest tipus de narrativa tan...
Sí, a vegades sembla fins i tot que fossin que s'ho haguessin pres al peu de la lletra i diguessin, ah, no t'agradava això? Doncs ja ho veuràs, no? I llavors, doncs, exactament, el Nouveau Roman, Rob Grillet i Claude Simon, no? Van acabar escrivint, ui, fins i tot George Perec, no? Que acabaven, un home que dorm, no? Que van acabar escrivint coses tan banals i tan senzilles com això.
Pràcticament l'acció és, no?, s'atura, sí. I pràcticament no passa res. També és coneguda, i és una història tràgica, el cas de John Kennedy Toole, no?
Sí, exactament. Bueno, aquest és un dels... Jo avui portava tres llibres, de tres novel·les, que d'alguna manera han aconseguit que aquest rebuig o aquesta negativa servís per promocionar-les. Això és una cosa que, clar, quan parlem de llibres que han rebut 18 cartes negatives o 20, o diguem-ne, és igual el nombre, sovint són autors que van tenir èxit posteriorment, no? Com això que dèiem abans de l'Stephen King, i que, per tant, no deixen de ser un punt de revenja, o com si al darrere del premi que els hi acaben donant hi hagués una voluntat de reivindicar-se, no? Fa poc la Rowling, l'autora del Harry Potter, va penjar a Twitter dues de les cartes de rebuig que va rebre el primer volum de Harry Potter, que en va rebre moltes també. I ella va dir, no ho poso per revenjar-me, ho poso més com a inspiració per la gent jove. Però jo hi veig el desig personal de dir, ja ho veureu, ara us explicaré de què va aquesta cosa, no? En el cas del Kennedy Toole, esclar, és molt més tràgic, perquè, de fet, ell va estar escrivint la novel·la que coneixem com una confabulació d'estúpids.
D'imbècils.
O d'imbècils.
L'última traducció de Xavier Pàmies.
D'acord, sí, sí, perquè aquest títol ha anat canviant.
Es va dir una conxorxa d'enses, que era una mica complicat.
I ara és una confabulació
d'imbècils,
que el publica Anagrama tant en català com en castellà. I Kennedy Toole es va suïcidar als 31 anys, l'any 69, i la seva mare es va prendre com a decisió personal promoure, intentar aconseguir publicar. Li va costar 10 anys, més de 10 anys. Mentrestant, va perseguir a un escriptor que coneixia com de segones o terceres, que era Walker Percy, i fins que no va aconseguir que Walker Percy se'l llegís, llavors ell el va acabar donant a una editorial, però així i tot es va publicar en una editorial molt petita, universitària, de Louisiana, em sembla que era, i la primera edició eren 2.000 exemplars, eh? Vull dir, no et pensis. Va caldre que algun espavilat del jurat del Pulitzer decidís que allò havia de guanyar el Pulitzer per donar-li el renom i el prestigi que va acabar tenint, i després ja, com que a més els americans saben promocionar molt bé aquesta mena de fenòmens, doncs va anar avançant i es va convertir en un fenomen mundial.
I a mi m'agrada molt recordar el cas no només de la mare de John Kennedy Toole, sinó les mares en general i el seu paper fonamental a la història de la literatura, perquè hi ha un cas, el d'E. Cummings, aquest poeta minimalista, no? Sí, nord-americà, sí. Que té un poemari de l'any 35, és un poemari complicat dels inicis de la seva carrera, segurament un dels més avantguardistes, no? Que li van rebutjar moltes vegades, moltíssimes. I finalment, quan, gràcies a la mare, ho va aconseguir, doncs en la dedicatòria del poema, del llibre, s'hi pot llegir. Dedicat als 14 editors que van rebutjar aquest llibre i a la meva mare, que al final va pagar-ne la impressió. I el llibre com es diu? No Thanks. Perquè no gràcies era exactament el que li deien els editors. No, gràcies.
No, gràcies. Mira, això em fa pensar en un altre dels llibres que porto, que és la... de fet, podria ser qualsevol bon llibre d'aquesta escriptora, d'aquesta novel·lista americana, nord-americana, que és Elizabeth Strout. Uh-huh. Elizabeth Strout, que ara és molt coneguda, sobretot ho va ser a partir d'Olive Kitteridge, que era aquest recull de relats basats en totes en el mateix personatge, en aquesta senyora Olive Kitteridge, però també per l'última novel·la, que és El meu nom és Lucy Barton, no? Aquí la publica en edicions de 1984. I Elizabeth Strout, que ara té 5 novel·les, que va guanyar un Pulitzer també, ella explica que va estar 15 anys intentant publicar. O sigui, ella havia escrit 2 o 3 novel·les, les anava presentant i no li deien res. Deia, i el problema no és que et diguin no gràcies, el problema és que no et diguin res. Quan tu envies un original i mira, et contesten, dius no gràcies, no, o fan servir aquell formulari... No
encaixa dins de la línia
editorial, no? Que això són com unes fórmules que existeixen. Però diu, quan no et responen, quan t'ignoren absolutament, és quan et sens més ferit, i alhora, quan et, diguem-ne, en el seu cas ell ho basava en això, quan tens més ganes de continuar demostrant que ho pots fer. No? I de manera que arriba un moment que el que estàs esperant no és que et publiquin, és que estàs esperant que et diguin no gràcies.
Déu-n'hi-do. Jordi, et sembla si comentem aquests 2 llibres abans de saludar la gent que avui ens acompanya?
Sí, i tant que sí.
I ara en direm els noms.
Ara, aquests 2 llibres són... Jo, mira, no volia deixar portar-los perquè és com anar a l'altre cantó del mirall. Perquè, és clar, coneixem exemples de gent que rebutja, però no coneixem tant qui rebutja. No? Uh-huh. I, per tant, he volgut portar 2 llibres. És un gènere que no se sol publicar, però en aquest cas em semblava interessant. Un és un llibre del Gabriel Ferreter, publicat pòstumament, lògicament, que es diu Notícies de Libros. Clar, Gabriel Ferreter, durant molts anys, va fer de lector per diverses editorials. Sobretot entre el 61 i el 65 va llegir per Assaig Barral, després va anar a Alemanya, del 63 al 64, durant un any, va llegir per l'editorial alemanya Rowohlt, escrivia, a més, els informes en alemany, segons diuen, amb un alemany pulcríssim i perfecte, i on podia continuar fent ironies i escriure, diguem-ne, amb un estil personal. I després, finalment, del 70 al 72, escrivia ressenyes, vull dir, també informes per Seix Barral un altre cop, quan el seu germà, el Joan Ferreter, era un dels editors de l'editorial. Si vols, et llegiré 2 fragments molt curts perquè vegis una mica l'estil. Ell fa un informe per a Rowohlt de la nova novel·la de Nabokov.
Hem de pensar que aquests informes no estan escrits per ser publicats, òbviament.
No, per descomptat, és clar. I al mateix temps...
Amb la qual cosa hi ha més sinceritat, no?
Sí, perquè no, si són només perquè els vegin un determinat ulls. I molt sovint ell escriu a la persona, no escriu un informe en general, sinó que ja escriu pensant en qui ho llegirà. Per tant, hi ha diguem-ne, apel·lacions allò, molt personals, no? En el cas de... Clar, a més, no són originals inèdits, són originals publicats en altres llengües que ell es llegeix per aconsellar o desaconsellar la traducció. Aleshores, en el cas de Vladimir Nabokov, llegeix la dàdiva, que era una novel·la, diguem-ne, que en aquell moment era com un retorn a un cert classicisme, perquè feia poc que havia publicat Foc Pàl·lid, i aleshores és un dels informes més llargs que hi ha, gairebé 3 pàgines o 4 pàgines, i es debat tota l'estona en dir, mira, agradarà a una gent, a una altra gent no agradarà, a mi m'agrada més per això, a mi no m'agrada tant per això altre, i acaba amb aquesta frase que em va fer molt gràcia, diu, en fin, me alegro de que mi dinero no tenga que decidir si quiere ser invertido en este libro.
Déu-n'hi-do.
Perquè, evidentment, ell fa tot l'informe, em pondera les virtuts, però també els possibles defectes de cara a un lector alemany, i al final diu, mira, jo me'n rento les mans.
Exacte,
ja us ho
faré. Exacte, em retiro, que ja és cosa vostra.
Sí. I l'altre, més, és un informe que va fer per Serge Barral d'un llibre de H.G. Wells, mm-hmm. no? Que era un llibre molt poc conegut, que es deia Cristina Alberta's Father. I comença, diu, el caso de este hombre es exasperante. Una espléndida naturaleza de escritor, un estilo ritmado y con movimientos de serpiente, una capacidad de observación que deja atónito, una cordialísima simpatía por las pequeñas gentes y sus maneras de actuar. Con todo esto, cuando es bueno, es tan bueno como Pla. En esta novela, dura 100 páginas, que no es poco, pero después viene la catástrofe. Todo lo que Wells no tiene de snob social, lo tiene de snob intelectual.
És boníssim, són peces literàries,
són peces
que són informes de lectura.
Sí, sí. No? Jo el recomano molt, aquest llibre, perquè, a més, a part, és això que deia abans, hi ha la glòria dels autors que no han passat a la història, que han quedat desapercebuts, perquè, en realitat, tu llegeixes del centenar d'autors que comenta, 80, per dir-te alguna cosa, no n'has sentit a parlar mai. No? És una mica el mateix que passa amb l'altre llibre que he portat, que és Italo Calvino, es diu Los libros de los otros. Calvino, durant 40 anys, pràcticament, va fer de lector d'Einaudi. Això és una faceta que poca gent coneixia. Va fer de lector d'Einaudi i aleshores ell anava enviant... No, això no són informes, sinó que són les cartes, perquè d'alguna manera l'editorial, l'Einaudi, el senyor Einaudi, li deia, miri, escrigui a la Natalia Ginsburg, escrigui a Vitorini, escrigui autors reconeguts i expliqui-li el llibre, què li ha agradat, què no li ha agradat, aconselli'l si ha de canviar alguna cosa. O sigui que era un lector... diguem-ne reputat i a més que tenia capacitat de fer canviar, no? I a mi m'agrada molt aquest llibre perquè en realitat és gairebé un exercici de crítica literària en molts moments, de llibres que encara no han estat publicats. Tu els llegeixes un cop publicats, però si has llegit la Natalia Ginsburg, per exemple, aquí tens informació. Llavors, he triat 2 fragments molt curts, si em permets, que expliquen també aquesta actitud directa del...
Un dia li explicarem al Jordi que hi ha una cosa que es diuen punts de llibre que serveixen perquè no busquis
sí,
les pàgines.
Sí, tens raó, és que sóc un desastre amb això. Mira, una és una carta que envia a un amic seu que està fent una edició de textos conjunts i aquest amic ha decidit posar-hi un text de Camilo José Cela. Uh-huh. I ell li diu, hay una noticia que no me alegra y es la participación de Camilo José Cela. Cela es de los que quieren que los traten como a Dios Padre. Se da muchos aires y seguramente fastidiará a todo el mundo. Una de las personas más vacuas e insoportables de la literatura internacional. En Formentor, Cela era una peste y fue una gran suerte que en cierto momento se enfadara y se marchara.
Això és una faixa, eh? La frase que s'ha dit, una de les persones més...
Sí, exacte. Bueno, després va guanyar el Premi Nobel, però en aquells moments, doncs, mira...
Va, escolta, la història del Premi Nobel de literatura tampoc és el cant,
clar,
de...
clar.
No és la Bíblia.
I si em permets, per acabar, hi ha també una carta que li envia directament a un escriptor que ha presentat un original, que és un tal Carlos Álvarez, que probablement escrivia en italià, de Gènova, y le digo, querido Álvarez, me he decidido a afrontar tu manuscrito a pesar de la desconfianza que me inspiran los manuscritos demasiado abultados. ¿Cómo se te ocurre escribir tanto? Los novelistas decimonónicos tenían la excusa de que debían desarrollar una intriga con muchos personajes o trazar un fresco social, etc. Pero tus intenciones son diferentes, por suerte, y no veo por qué no ha de bastar, digamos, 100 páginas para dar la imagen de esta vida y del ambiente que quieres mostrar. Empiezas con 15 páginas de complacida autopresentación, no solo inútiles y desprovistas de toda prestancia estilística, sino que se hacen insoportables para cualquiera.
I després ja...
I després, durant tres folis o tres pàgines, el destrossa i aquest senyor ningú n'ha sentit a parlar mai.
Oh, però tu reps això d'Italo Calvino i et retires.
I vas a buscar la biblioteca aquesta dels llibres rebutjats.
De l'escriptura. Italo Calvino, per descomptat, una veu autoritzada. Anem també a sentir altres veus autoritzades que segurament alguna vegada o més d'una han hagut de dir que no, però que per sort han dit que sí a molts bons llibres que ara podem llegir.
I have a dream I hope will come true. You're here with me, and I'm here with you. I wish that the earth, sea, the sky up above will send me someone to love.
Ciutat Maragda, la literatura a Catalunya Ràdio.
Ara sí, saludem Rosa Rey, directora editorial d'Angle. Què tal?
Molt bé, i tu?
Ricard Vela, molt bé. Ricard Vela, director del segell Més Llibres. Com
Hola,
estem?
Com va?
Molt bé. I Eugènia Brogi, editora de l'altra editorial.
Hola, què tal?
Què tal, Eugènia? Escolta'm, tens una setmana, no?, que tens la sort.
Sí.
Has estat amb la gran estrella del rock.
Sí,
expliquem-ho,
sí, sí.
Això. Karl Ove Knausgård.
Sí, bueno, pronunciar-ho bé és impossible. Per tant, jo pronuncio a la catalana, que és Karl Ove Knausgård. I sí, sí, ha sigut una setmana, de fet ha sigut un sol dia, però sembla que hagi sigut un mes sencer. Sí, realment ha sigut curiós, perquè ell venia amb moltes prevencions i moltes ganes d'estar ell al seu rotllo i sense ser gaire molestat, i tenia clar que el dimarts era el dia que li tocava treballar, com si diguéssim. I la veritat és que jo m'esperava trobar-me algú una mica esquerp o una mica distant, i suposo que entre l'èxit, els viatges als Estats Units, que els americans són molt... socials, diguem, sociabilitzadors, i tot plegat, realment em vaig trobar algú molt agradable, de conversa molt fàcil, bueno, i molt com m'esperava a partir dels seus llibres. Dic que molt bé, ha sigut una sorpresa molt agradable.
T'hi vas fer una foto?
Ui, tant,
sí, vist,
unes quantes, unes quantes. Sí, sí, no, la veritat és que molt, molt bé, i a més, òbviament és innegable que és un home molt atractiu, però a banda d'això, realment de tracte ha sigut un plaer també.
Rosa, t'hem de dir, en el teu cas, vaja, en el vostre cas, Editorial Angle, moltes felicitats, són 25 anys, des de l'any 92, any olímpic,
sí.
Aquest any és un any de moltes efemèrides, també la història d'Angle Editorial, que a més rediteu amb alguns títols, no?, que formen part d'alguns grans èxits.
Sí, 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 vam tenir la idea de celebrar-ho amb els lectors, i la millor cosa que se'ns va acudir és fer una col·lecció especial de 25 anys amb els 10 títols més significatius. Ara han sortit 5, i a la tardor sortiran els altres 5. I diuen, tot just comencem.
Comencem, i qui comença de debò és en Ricard Vela. Vaja, comença amb una altra aventura, perquè en vens unes quantes en el món editorial, segell Més Llibres, en l'òrbita de Bromera. Tu ets el més jove, tens 2 mesos, crec, no?, a l'editorial.
No arriba.
No arriben a 2 mesos.
No arriba. Però ja han tret 4 llibres en menys de 2 mesos.
Això és anar ràpid, eh?
Jo crec que ja està bé, sí. Ara frenarem.
Com a l'estiu, si no freneu,
sí,
l'estiu malament.
Sí, esclar.
Perquè això de treure llibres, i en lligo una mica amb el tema d'avui, amb el que parlàvem, m'imagino, en tots els casos publiqueu no només narrativa traduïda, no només en rescats de títols que eren difícils de trobar en català, que forma part també de la vostra vocació com a editores. Quants originals pot rebre una editorial independent, com és el vostre cas, a l'any, i quina gestió en feu i com podeu fer-la?
Jo en dec rebre uns 10 o 15 al mes, jo crec. Jo crec que no en dec de rebre tants com vosaltres,
sí,
segurament.
Sí, vosaltres bastants més. Sí.
Perquè jo crec que encara no he entrat a la roda aquesta de perquè m'envien manuscrits.
I jo encara menys.
Però sí, anem rebent. I tenim un sistema per els llegim tots, no tots sencers, però els llegim tots, i els descartem, no només jo sola, hi ha més gent que m'ajuda, i per tant sempre podem... donar una resposta, normalment és negativa, s'ha de dir, a tota la gent que ens envia coses.
Normalment és negativa, m'imagino que no deu ser fàcil... Vaja, no deu ser fàcil rebutjar un llibre, a vegades, com a lector, ja veus que allò no interessa, no? Però sí. Quin és el sistema? Està estandarditzat, aquest tipus de negatives que parlàvem abans?
En el meu cas, no, està una mica incorporat, és a dir, no hi ha un model estàndard, però sí que tens molt clar el primer descart, almenys el faig jo, que és quan arriba el mail i llegeixes un parell de pàgines, llavors si veus que té una mica de cos, doncs ja ho dones a llegir a un lector o a algú de l'equip. però hi ha moltíssims que es queden en aquest primer, en aquesta primera fase. També he de dir que nosaltres rebem molts perquè som una editorial generalista, no només publiquem literatura. També publiquem assaig i també n'arriben d'assaig, i també curiosament arriben altres coses, com per exemple poetes. Jo crec que hi ha molta necessitat de publicar poesia, tot i que jo no publico, m'arriben moltes coses, molts originals de poesia. De primer moment. Consell per a algú que vulgui publicar, si us plau, aneu a una llibreria i mireu qui està publicant allò que vosaltres escriviu.
I en la llengua, perquè
en la llengua.
Que en castellà, sí, que exacte. Dic, no, sí, és sí, que només sí. publiquem llibres en català. I diu, sí, bueno, sí. pues se puede traducir.
Clar, luego. Clar, clar. Sí, sí, això pues no. és un fenomen interessant. Sí, sí.
I no oblidem, anava a dir, que això també jo crec que ha canviat i ha descarregat bastant els editors, que avui dia molta gent té gent literari. I aleshores no contestes a un autor, potser l'autor no sap ni què te l'han enviat a tu, i les respostes amb els agents són completament diferents.
Clar, de fet, una de les coses quan algú et ve i et pregunta com puc publicar un llibre, he escrit una novel·la, sovint l'adreces a un agent literari perquè la feina d'aquesta gent no és saber exactament quin tipus de literatura publiqueu i què s'adiu més en el vostre catàleg.
Jo el que trobo més difícil a l'hora de descartar o de... Bueno, sobretot a l'hora de descartar els manuscrits és quan trobes un manuscrit que està bé.
Sí.
No està increïblement bé, òbviament no és un bòdrio, però està bé. Però tu et falta una mica de... T'hi sí. falta alguna cosa. I un dia discutint amb col·legues del sector ho vam batejar com que et falta el punt d'enamorament o no? de bogeria, no? Perquè de vegades la novel·la està bé sí. i simplement amb tu no connecta, no? O coses així. I això costa molt de dir que no.
Sí.
Perquè llavors sí que és una cosa que és molt teva. O sigui, aquesta cosa de química amb el llibre.
I també això que deia l'Eugènia de coses que estan ben escrites i dius, i... Què li passa a aquest personatge? Què passa amb aquesta història? És complicat, això. Sí.
I ara, escoltant-vos, hi ha una, de com ha vingut una idea al cap. Us ha passat... Perquè, clar, depèn, a vegades els llibres han de trobar el seu editor. No? Ideal, sí. millor no és per tu, però un altre sí. Us ha passat de trobar algun llibre que heu rebutjat i que de cop es publica en un altre editorial i té molt èxit, o funciona, diguem-ne, i té una bona recepció, i penses, ai, mira, potser em vaig equivocar.
Personalment, no.
Home, llibres d'èxit no n'hi ha tants com no, perquè això exacte. Passi sovint. Però jo li comentava abans a la Rosa, jo a l'Argentina una vegada treballant per lo que ara es diu Random House Mondadori, i que abans no es deia així, jo doncs... vaig dir, este Bucay en Espanya no s'ha de vender, no us hi escarrasseu.
Bucay? O sigui, ets com el dels Beatles que va dir que no.
I és mam, però crec que tothom li ha passat això.
Clar, jo no recordo concretament, recordo veure llibres publicats que jo havia rebutjat, però que han passat com la majoria...
Com la majoria.
Més o menys sense pena ni glòria. Com? Però no, ara no recordo cap cas així. Hi pensaré.
Si em permets, fa una eternitat jo vaig treballar en una editorial i un dia una traductora que havia traduït una novel·la clàssica de George Eliot va aparèixer i va dir, mira, vaig anar al Brasil de vacances, vaig llegir-me aquest llibre que m'encanta i jo crec que us interessaria publicar-lo. I era un llibre que es deia L'alquimista de Paulo Coelho.
Sí, un altre Bucay.
I em va dir,
quina sí. mandra!
I va, no, jo, va acabar-lo publicant prou, o sigui que d'alguna manera se'l van quedar.
Amb un èxit immens.
Exacte.
Hem de dir, això passa més una vegada. No? En el cas d'Angla, per exemple, tota aquesta gent que vol publicar s'incorporaria al catàleg on hi ha Julian Barnes, Nicola Maniti, Ken Haruf, però també Carla Rabassa, Bel Olid, Roser Capdevila. M'imagino que en el cas d'això, una diversificació no només de ficció, també d'assaig, sí. Hi ha un apartat important, treballeu amb aquesta idea que en diem buscar noves veus, és a dir, no només que us arribin els originals, sinó anar-los a buscar, a fer propostes.
A la no ficció, segur. La no ficció, jo et diria que el 90% de no ficció són coses que tu has buscat, que tens una idea al cap i que penses que algú l'ha d'escriure i que vas buscant un autor perquè escrigui això. A la ficció, més enllà de buscar contactes i de saber qui està escrivint, a mi almenys més complicat proposar temes o no sé, tenir aquesta relació, perquè al final la literatura és una cosa, i jo crec que aquí també està l'èxit si parlem de literatura, és una cosa tan personal i tan una proposta d'un mateix i escrita amb una soledat bastant absoluta que és difícil intervenir abans. Una cosa és intervenir després quan ja tens el manuscrit i tu pots fer la teva percepció, pots dir la teva, però intervenir-hi abans jo no ho he fet mai. No sé si vosaltres, però...
Jo ho he fet, malauradament. No és una bona experiència, em sembla. Bueno, a nivell del que deies sí, sí. tu, eh? No ficció, sí, perquè pot haver-hi idees, sí. pots proposar-hi algú que tingui aquestes mateixes idees, que expliqui una cosa, però en literatura sempre surt malament. Vaja, en la meva experiència és generalment surt malament.
Bueno, perquè aquí tu ets una editorial generalista, però no un segell comercial. I nosaltres representem coses literàries, però la màquina de fer novel·les de Planeta, això ho fa cada dia.
Ja.
Això ho fa cada dia. Tenen un departament dedicat a això.
Clar, a mi em va sortir malament perquè no va, òbviament no tenia la qualitat i tampoc va tenir la difusió amb la qual cosa va ser...
Amb ells també els surt malament el 90%, però alguna que l'ens ho peguen...
I altres apostes, pensava Eugènia, que no només no surten malament, sinó que tens, no sé si diria, cas únic de guanyar el Premi Llibreter per partida doble.
Sí. Doblet,
no? Lucía Berlín i Alicia Kopp.
Això va ser una sort, sí. No sé, va ser una coincidència curiosa. Mira, va ser un any increïble. Va ser tot just fa un any, sí, sí, perquè demà és el Premi Llibreter, sí. no? I molt bé. I, bueno, i amb el Jordi el vam guanyar també fa...
Fa uns quants anys.
Fa cinc anys o sis, no?
Sí, sí. Set. Perdó,
set.
Eh? Sí, no volia... Passa molt el temps.
La veritat és que sí, és un bon premi aquest, perquè és un premi... És, bueno, és un premi dels pocs premis que hi ha a obra publicada, vull dir que no hi ha... No és a manuscrit, diguem-ne, no hi ha interessos, aparentment, i realment la donen les persones que fan de prescriptors a la majoria de lectors de... d'aquí, no, que són els llibreters.
Clar. Vosaltres publiqueu, ara parlant de premis, vosaltres publiqueu premis que s'han donat, diguem-ne, a un manuscrit, que un jurat ha decidit, sí. no, com és el Premi sí. Documenta, no, o el Premi Pini Soler. Utilitzeu el jurat aquest com a filtre, que a vegades us diu, no, home, és que, mira, aquest no... Aquest llibre potser no guanyarà, però és que ens ha agradat molt, podria ser el finalista, però el llibre, el premi no té finalista, diguem-ne, utilitzeu, feu servir, que diguis, hi hagi algú que em diu, això val la pena.
Jo, com que sóc part del jurat del premi, i de fet sóc qui faig la primera criba de vegades, també, ja m'hi fixo, però he de dir que costa, eh? Sempre hi ha algun manuscrit que podria ser finalista que està bé, però tornem a estar amb el mateix, que estigui molt, molt bé, costa. Uh-huh.
I en el nostre cas, la història del Pini Soler, que ja porta moltes edicions, nosaltres Sangla el publiquem des de fa 2 anys. I una cosa molt clara del jurat de voler el canvi d'editorial, abans era Columna i ara Sangla, és que no volien cap intervenció de l'editor en el jurat. És a dir, és un premi que en aquest sentit és el jurat molt lliure i que a nosaltres ens diu qui és el premiat.
Molt bé. Parlant de jurats lliures i de tota aquesta idea dels premis, em ve al cap una polèmica que no sé si evidentment heu seguit i no sé fins a quin punt us ha afectat recent. Parlo del Creixells, de Joan Boades i de la novel·la Cruy, premiada obra autoeditada i on el jurat doncs, en fi, va fer alguns comentaris que es van interpretar com un toc d'atenció al món editorial, que potser no hi havia prou novel·les interessants el 2016 i van fer com gairebé una dissecció de la literatura catalana actual i això ha estat en el món editorial, si més no gaire ben rebut. No sé com editors, com editores, com us ho heu agafat això?
Jo bé, perquè a mi no me l'havien enviat prèviament.
I jo crec aquí... que a mi tampoc. Vaig fer la recerca l'altre dia, vaig mirar tots els manuscrits i em va semblar que no l'havien enviat, però igualment...
Perquè recordem que Joan Boades va enviar, crec que una quinzena d'editorials, la seva novel·la, totes elles, és un cas de llibre rebutjat, i ha guanyat el Premi Creixells a obra publicada com a millor títol del 2016, decidit per un jurat independent, que, doncs això, ha decidit apostar per un llibre que 15 editorials havien rebutjat, amb tot el que això comporta.
Clar. Jo el que et puc dir és que eren ells, de Carles Rabassa era finalista en aquest premi del Creixells, i el que em fa... Jo vaig llegir l'altre dia un article de la Isabel Sucunza, al periòdico, crec que era, que crec que ho explicava molt bé. O sigui, crec que ella la reacció deia, em sorprèn que el jurat hagi fet aquestes declaracions quan tots ells són gent vinculada al món editorial, i que per tant ho podien fer d'una manera molt més elegant, com és el cas de Gegants de Gel i Joan Benassiu, que és una persona que també s'havia autoeditat i que després el va padrinar d'alguna manera a Baixauli i va acabar publicat per Periscopi.
I guanyant el llibreter.
És a dir, que era una manera de fer-ho que estava bé.
De tota manera, també, clar, és que el qui va parlar en nom del jurat és el Jordi Llobet, que era un dels membres del jurat, no? Que sempre ha tingut una mirada més aviat, en general, més aviat crítica sobre un determinat tipus d'editor en català. I a mi el que em sorprèn, he de dir, és que els altres membres del jurat no alcessin la veu, no es queixessin, perquè en realitat ell parlava en nom de tots, però sí, sí. Jo no em puc imaginar que els altres, que la Mita Casa Coberta, que el... sí, no ho veig.
Però la primera nota que va sortir semblava que era una decisió molt col·legiada, semblava.
Sí, i després també jo crec que s'ha de discutir aquí el paper del president de l'Ateneu, el Jordi Casasses, que va agafar la idea i se la va portar cap al seu territori i va arreglar-li. Penso que una institució com l'Ateneu no li pertoca fer aquest paper, penso jo.
Veurem en tot cas com acaba el llibre de Joan Boades, quan tingui més difusió, sigui publicat a la peripècia editorial. A vegades hi ha llibres que tenen una peripècia curiosa, si més no. Us convido a sentir l'himne, vaja, com ho diríem això, l'himne no oficial, el segon himne d'Irlanda, és la trista història de Molly Malone.
Dublin's fair city, where the girls are so pretty, I first set my eyes on sweet Molly Malone, as she wheeled her wheelbarrow through the streets broad and narrow, crying cockles and mussels, alive, alive, oh, alive, alive, oh. Alive, alive, oh, crying cockles.
Es diu anònim, Ricard, però es podria dir Molly Malone, perquè igualment no en sabem el nom. Diari d'un lladre d'oxigen. Tu com a editor, i a més com a traductor, Ricard Vela, aquest llibre que l'any 2006, perquè parlàvem de peripècies singulars, va ser autoeditat i s'ha convertit en una dècada en llibre de culte, com ha anat això?
Com ha anat el llibre o com el vaig trobar jo?
Com les dues coses, perquè...
Com ha anat el llibre, m'he de creure el que explica l'autor i quatre dades que hi ha per fora. Com el vaig trobar jo, també una mica igual. En la Deep Web, gairebé, perquè un no viu a Nova York, que a Nova York es venia pels carrers, però per la Deep Web, i en un moment donat, es veu que és cert que va arribar a vendre 100.000 exemplars en 10 anys, que dius, són 10 anys, sí, però es venia el xulet, i llavors la indústria va tocar la seva porta i va començar a publicar el primer llibre Simon & Schuster, i li van signar per fer una pel·lícula del primer llibre, perquè n'hi ha una altra, però va posar les seves condicions: seguiré sent anònim i continuaré venent les meves edicions. I la Deep Web també m'ho va dir això, i llavors vaig córrer i vaig fer una volta enorme per descobrir que hi havia una agència a Madrid que gairebé ni sabia que el tenia per vendre, i vaig dir, però ensenya'm. Ah, bueno, sí, és interessant, vale, toma, i ara sí, al final. I aquest home, doncs això, va fer una primera edició a Amsterdam, que era on vivia, i després unes diverses a Nova York, i les venia ell mateix.
I tot el que saps d'ell és que és un autor irlandès, com tu dius, si ens hem de creure el que diu.
Suposadament. Li vaig ensenyar el text en anglès al John Banville i va dir que hi havia traces irlandeses lingüístiques i que semblava, però que també podia ser un fake, perquè el tio era molt hàbil, i dic, sí, esclar.
Si ho diu Banville, també ens l'hem de creure, no? I bé, doncs això, i el tenim ara, el podem llegir. Diria que no és en castellà, no?
Sí, l'ha fet Reservoir Books.
Ah, també.
Quan jo vaig demanar-lo no el tenia ningú, però després, és un lloc apropiat.
Vas aixecar la llebre.
Bueno, jo crec que també els de Reservoir també tenen un asfí.
Per títols com aquests i per peripècies així,
sí,
també curioses. Abans amb el Jordi ens preguntàvem i sentíem alguns casos històrics de negatives editorials i sentíem algunes paraules, jo crec que molt contundents, i ell em deia, i també amb vosaltres, no? si hi ha una fórmula, perquè el tòpic, que el podeu desmentir i així ens quedem tranquils, és que hi ha una carta que només fas imprimir i aleshores allò arriba als autors que, en fi, amb tota la il·lusió del món, reben allò de... no encaixa dins la nostra línia editorial.
Existeix, jo l'he vista.
Sí, existeix. Jo, si voleu, us explico una anècdota meva. Jo vaig començar llegint a l'editorial Anagrama. O sigui que la meva feina, la primera feina que vaig tenir en una editorial va ser llegir pel senyor Jordi Ralde i per tant jo li feia uns informes. No sé ell què deia a la gent de fora, després, o els escriptors ni res, però jo li feia els informes i un dia em va dir, oye, ¿por qué no me mandas alguna cosa? ¿Tú escribes? I li vaig dir, ah, sí, bueno, tengo unos cuentos y tal. I em va dir, ah, doncs envia-me'ls. I li vaig enviar uns contes i al cap de dos o tres dies em va enviar un correu que deia, els contes estan bé, però mira, esperarem que facis la novel·la i així ja te la publicarem. Ah, vale, supercontenta. I al cap d'un parell de mesos, ell, òbviament, ja s'havia oblidat d'aquest incident I em diu, bah, li vaig contestar, parlàvem d'un tercer i deia, li vaig contestar el que contesto sempre quan els manuscrits no m'agraden, que és tranquil, tranquil, quan tinguis una novel·la, això són contes, no acaben d'estar del tot bé, quan tinguis una novel·la. I la Gemma, però és el mateix que em vas dir a mi. Per tant, ja he patit una mena de rebuig, de carta de rebuig, i en realitat, això és una mica una broma, però que en realitat jo crec que tots tenim un, més o menys la mateixa manera de dir que no, però de vegades els arguments varien, perquè de vegades hi ha arguments de pes per poder dir que no, de vegades hi ha aquesta cosa... Del
de vegades no es poden dir els que són reals.
De vegades
no
es poden dir, però també s'han de dir, perquè de vegades no els dius i la gent s'enfada i et retreu que no t'hagis llegit el llibre, per exemple. I llavors dius, no, mira, sí que me l'he llegit, i mira, A, B, tot però el que no t'havia de dir.
Vols que calli ja, no?
Allò sí, que diguis, sí, exacte, paro? Vols que paro?
Per anar acabant, hem parlat de les que no, parlem de les que sí, és a dir, estem parlant de tres editorials que, en el cas d'Angla, estem celebrant els 25 anys, l'altre 2014, gener del 2014, sí, sí. Va néixer, fa no encara dos mesos, el Ricard amb més llibres. Coneixem el present, coneixem aquest catàleg que abans citàvem, aquests noms que, en alguns casos, de molt èxit i premiats, que ens han acompanyat. Què tenim a la tardor? Podem fer algun anunci? Us ve de gust compartir algunes de les lectures que més us han entusiasmat i que publicareu de manera imminent?
A veure, jo publico un llibre que em fa moltíssima il·lusió, que és d'un autor que es diu Romain Gary, que molts coneixereu per ser l'autor de La vida al davant, i que és Gos Blanc. Gos Blanc és una novel·la formidable, el que ara diríem una mena d'autoficció, perquè és una història real que a ell li passa quan se'n va a Hollywood amb la seva dona, Jen Seberg, i allà adopten un gos que es troben pel carrer. Llavors aquest gos està molt feliç a casa i un dia ataca el carter. L'ataca, l'han de separar amb molta virulència. Al cap de tres dies ataca el senyor que els està netejant la piscina. El que tenen en comú aquests dos senyors és que tots dos són negres. Llavors, Romain Gary, que és un home europeu, francès, agafa el gos i el porta a un etòleg i diu, aquest gos ha atacat a dues persones negres. I l'etòleg li diu, clar, és que és un gos blanc, és un gos que ha estat ensinistrat per atacar negres. I tu hauries d'estar content de conviure-hi amb aquest gos perquè la teva dona pot sentir-se segura a casa. I a partir d'aquí, Romain Gary, que a més està per sobre del bé i del mal, és un gran personatge, decideix que s'ha de recuperar aquest gos, que l'han de reeducar perquè torni a estimar els negres. I aquí ho deixo.
Carai. Sí, sí, però... sí, perquè si no...
No, perdó, no, perdó.
Faràs com algunes editorials que ja sabeu que aixafen la contracoberta, aixafen al final.
Spoilers.
Massa dades, Eugènia.
Jo publicaré dues coses que em fan molta il·lusió i que són dues coses catalanes. Una em va arribar... Cap de les dues m'ha arribat a través de manuscrits enviats així a la brava, però sí que m'han arribat a través d'amics del món editorial. Però la primera és l'escriptora Maria Guasch, que és molt jove, té 33 anys o 34, i va publicar a La Magrana, Olor de color sota la roba, i ara ha fet una novel·la esplèndida. Ja sé que quan hi ha una autora en català sempre se li diu que s'assembla a la Mercè Rodoreda, no? És el clàssic, no? És igual que la Rodoreda. Doncs en aquest cas, realment crec que tenim ecos de la Rodoreda molt clars, i algú em deia l'altre dia, una persona que ha corregit el llibre, que em deia que també li havia recordat molt a la Marta Rojals. Uh-huh. Esperem que tingui l'èxit a la Marta Rojals. I, si em deixeu una altra història, em va arribar a les mans el segon, diguem-ne, manuscrit d'unes memòries d'un professor català que es deia David Vilaseca, que va morir a Londres el 2009 o el 2010, que era una persona de la teva quinta, potser era una mica més gran que tu, no, Jordi?
Sí, però... jo n'he sentit a parlar i recordo que quan va morir se'n va parlar bastant.
Se'n va parlar,
sí,
molt. Bueno, ell havia guanyat els Premis d'Octubre, havia guanyat el seu primer dietari. Després de la promoció, amb aquest dietari no va passar gaire res, i després de la promoció, al cap d'uns mesos va morir, i van trobar que hi havia la segona part del dietari. El primer es deia L'aprenentatge de la soledat, i el segon, que és aquest inèdit, es diu El nen ferit. Es publicarem alhora, i és impressionant, perquè és sobre algú que no està còmode en la seva pell, i era gay, molt, diguem-ne, molt fora de l'armari, i estudiava queer, literatura queer i tot això, i era un tio que va emigrar a Anglaterra i es va instal·lar allà, i tot els dos volums de memòries, que són bestials i que publicarem amb el nom Els homes i els dies, gran títol, tot és sobre el sentir-se diferent, el no estar còmode dins de la seva pell, el voler seguir el seu instint i alhora lluitar constantment contra aquest instint, no? I el difícil que és viure així, bueno, és bestial, bestial. Bueno.
Que bé, sí. Bona tardor. Ricard, t'hi sumes?
Sí, per seguir una mica el caràcter que està agafant el segell, que és de publicar gent rebutjada o coses que no solen, o coses que no solen publicar-se en català.
Ets el Bròtiga en català.
No, però és divertit. O coses que no solen publicar-se en català, com el pobre senyor Joan Sant Maria, que era català i portava 80 anys sense publicar-se. Uh-huh. Al setembre traiem una novel·la d'un autor que escriu en català, que es diu Salvador Company, que té una pila de novel·les publicades.
I tu també,
és a dir, una pila de novel·les publicades, amb una novel·la que fa 10 anys que va començar a escriure, que fa 10 anys que l'està reescrivint i que fa 10 anys que li estan rebutjant. Fins al punt que li he demanat que faci un pròleg i ho expliqui. I el pròleg no té pèrdua.
Com es diu?
La novel·la es diu False Friends, i que té a veure amb la traducció, però també té a veure amb els 10 anys que han passat. I saps, ja està, i podo leer.
Saps, Ricard, que després d'aquesta, diguem, de sortida de l'armari teva, tothom que ens estigui sentint i que tingui un original a casa seva et trucarà?
Sí.
Perquè...
Sí. I si és de literatura queer LGBT, millor.
Fantàstic. Ricard Vela, Rosa Rey, Eugènia Brogi, gràcies avui per compartir totes aquestes lectures, les que no heu publicat i les que publiqueu i les que publicareu. I fins una altra, Jordi. Tu i jo ens veiem dissabte.
Que vagi molt bé.
Que vagi molt bé. Adéu-siau. Hem començat abocant l'escriptor Richard Brautigan i acabem també amb ell de la mà de la banda anglesa The Lovely Eggs i una cançó que, de fet, pregunta si mai l'hem llegit i que, a més, fa rimar el seu cognom amb la paraula acordió. Avui, com sempre, amb les veus de Dolors Martínez i Carles Zabó, Dolors Joanal a la producció, Sergi Cotillas al control tècnic i qui us ha parlat, David Guzmán. Amb Have You Ever Heard a Digital Accordion, dels Lovely Eggs, ens acomiadem fins la setmana que ve. Have you ever heard a digital accordion? A digital accordion? Have you ever heard a digital accordion? A digital accordion? Well, if you've never heard a digital accordion, then you've only heard an acoustic accordion. Ooh. Have you ever read Richard Brautigan? Never ever read Brautigan. Have you ever read Richard Brautigan? Never ever read Brautigan. Well, if you've never read Richard Brautigan, or heard a digital accordion, oh, or read some Richard Brautigan, or heard a digital accordion. Oh dear. Or fought a deadly scorpion, or read some Richard Brautigan, or heard a digital accordion. Oh. Time in a DeLorean, or eaten beef bourguignon, or fought a deadly scorpion, or read some Richard Brautigan, or heard a digital accordion.